Fe Historia. Quantes vegades heu encès un llum a la vostra vida? 100? 1.000? 5.000? No les deveu haver comptat, però segur que han sigut moltes, oi que sí? I no us heu parat mai a pensar que és una cosa una mica màgica? Prems un botó i clinc! Com per art de màgia s'encén una bombeta i es fa la llum. O un ordinador. Prems un botó i clinc! De cop i volta s'engega i pren vida. Bé, és clar que no és màgia, simplement és electricitat. Però l'electricitat només fa uns 270 anys que es va descobrir. I més o menys en aquesta època ens hem de situar, a finals del segle XVIII.
Tot just s'acabava de descobrir i la gent encara en sabia ben poc del que es podia fer amb l'electricitat. Era una energia nova i espectacular que de vegades semblava màgia. Qui sap si fins i tot podia ser capaç de crear vida? Us ho imagineu? Atrapar l'energia d'un llamp i utilitzar-la per reviure un cadàver. Sembla una història de por. De fet, potser ho sona i tot. Doncs tot això li va passar pel cap a una jove escriptora anglesa que, amb només 18 anys, va fer història. Sabeu com es deia? Mary Shelley.
A Londres, l'any 1797, a punt d'entrar al segle XIX, va néixer una nena a qui li van posar Mary. Va néixer en el si d'una família poc habitual. Els seus pares eren escriptors i filòsofs, i per la seva època, una mica revolucionaris. Heu de pensar que era un temps en què es considerava les dones inferiors als homes, i la mare d'aquesta nena, Mary Wollstonecraft, farta d'aquesta gran mentida, havia escrit un llibre que va tenir molt èxit, que es deia Vindicació dels drets de la dona, en què argumentava que les dones mereixien els mateixos drets fonamentals que els homes, i en particular reclamava el seu accés a l'educació. Aquest llibre és una de les obres fonamentals del feminisme.
Però, malauradament, Mary Wollstonecraft va morir 10 dies després del naixement d'aquella nena perquè no va poder-se recuperar d'una infecció que va patir durant el part. Per tant, aquella nena va créixer educada pel seu pare, que era un filòsof i escriptor que es deia William Godwin i que, a part de defensar el dret de la dona a decidir el seu destí, igual que la seva esposa, tenia unes idees polítiques molt radicals per aquells temps i va escriure un llibre que establia les bases de l'anarquisme, una teoria que proposava anul·lar qualsevol forma de poder polític. O sigui, que ningú manés per sobre de ningú. Esclar, als polítics de l'Estat no els va agradar gens que Godwin escrivís aquell llibre, que tenia un títol en anglès molt llarg, però que popularment se'l coneixia com a Justícia Política, i li van prohibir tornar a escriure, és a dir, el van deixar sense feina.
Però tornem a aquella llar. Godwin s'havia quedat sol amb dues nenes, la petita Mary i una germanastra de l'Mary que es deia Fanny, fruit d'un matrimoni anterior de la seva mare. Per tant, a la Mary l'educava el seu pare a casa i li feia conèixer llibres i autors. Això en aquella època només es feia amb els nois, no amb les noies. Però d'on treia els diners aquell home que s'havia quedat vidu i sense feina per criar aquelles nenes? Doncs gràcies als amics. En aquella casa sempre hi havia visites. Eren altres escriptors, filòsofs i intel·lectuals d'Anglaterra, amics de Godwin o de la difunta Mary Wollstonecraft, que passaven llargues vetllades xerrant i li deixaven diners.
La criança se li va fer complicada a Godwin, que va buscar ràpidament una mare substituta per a aquelles dues nenes. Es va casar amb una veïna vídua que tenia dos fills. Però la Mary no va tenir mai bona relació amb la nova madrastra. La Mary no estava a gust en aquella casa. Només li agradaven els moments amb el seu pare i les visites dels intel·lectuals que venien a casa. No se'n perdia ni una. Ja des de ben petit escoltava atentament les converses que tenien el seu pare i aquelles persones tan cultes.
Mary, ja és tard, que no te'n son.
No pas, és superinteressant tot el que dieu.
Però algunes de les coses que parlem no són per la canalla.
Ja, de vegades em perdo una mica, però m'encanta quan llegiu trossets dels llibres en veu alta. Jo algun dia també seré escriptora, com la mare i el pare.
La petita Mary anava creixent, i quan tenia 16 anys, la visita d'un admirador del llibre del seu pare canviaria per sempre la vida d'aquella noieta. Va arribar a casa un jove poeta que ja s'havia fet força famós, anomenat Percy Shelley. En una d'aquelles llargues xerrades que tenia el seu pare amb les visites, aquest jove talentós els va deixar meravellats i la Mary se'n va enamorar. En Percy ja estava casat i el fet que la Mary se n'enamorés no va agradar gens al seu pare.
Mary, no et deixis enlluernar per aquest jove. És un home casat i no t'hi has de posar.
Però, pare, els sentiments són així. No hi puc fer res. M'he enamorat i la meva intuïció em diu que ell també s'ha enamorat de mi.
Però com vols que estigui enamorat de tu? Que no m'has sentit? Ja està casat. Treu-te'l del cap.
Però la Mary tenia raó. En Percy també s'havia enamorat de la Mary. L'havia fascinat que una noieta de només 16 anys fos tan intel·ligent. I sabeu què va passar? Que el Percy va decidir deixar la seva dona i fugir amb la Mary a viatjar per Europa. Això va ser tot un escàndol. Però a ells ja els era igual. Estaven encegats per l'amor i no els importava què pogués dir la resta.
En Percy era fill d'una família rica i, per tant, tenia força diners. Van poder visitar França, Itàlia i Suïssa i s'ho passaven d'allò més bé. I a cada país que visitaven i coneixien altres escriptors i intel·lectuals amb qui tenien converses molt interessants. Però la família del jove estava escandalitzada perquè hagués abandonat la seva dona i, a més, no els agradava tampoc que en Percy tingués idees polítiques tan radicals, molt similars a les del pare de la Mary. Així que van decidir tallar-li l'aixeta i la parella va poder viatjar molt, fins que se'ls van anar acabant els diners.
Durant aquests viatges, la Mary havia quedat embarassada, però quan va néixer el fill, al cap d'uns dies va morir. En aquella època, la medicina i la salut no estaven tan avançades com ara i era més habitual del que penseu que desgràcies així poguessin passar.
Mary, no estiguis trista, no és culpa teva. De vegades la vida és així d'injusta.
Em pregunto si algun dia podré engendrar vida o només mort.
No t'hi capfiquis, Mary, la nostra sort canviarà. Segur que canviarà, ja ho veuràs.
Arribem al juny del 1816. La parella ja feia quasi 2 anys que estaven junts i la Mary ja tenia 18 anys i amb tots aquests viatges i estant al costat del Percy havia après moltíssimes coses. Havia descobert i llegit els llibres dels millors autors i filòsofs. A tots dos els apassionava llegir. La Mary, durant aquest temps, fins i tot havia après llatí, grec, francès i italià.
L'estiu d'aquell 1816 va ser un estiu diferent de la resta, per molts motius. Començant pel meteorològic, el 1816 va ser l'any sense estiu. Es veu que, un any abans, l'erupció d'un volcà a Indonèsia havia trasbalsat temporalment el clima de tot el món i aquell estiu, en comptes de ser calorós i assolellat, va ser un estiu més aviat fred i de mal temps i tempestes. Doncs, aquell juny, la parella va arribar a Suïssa i a prop de Ginebra van conèixer Lord Byron, un poeta anglès considerat un dels autors més famosos i importants de l'època. Seduïts uns i altres per les seves intel·ligències, de seguida es van fer amics.
Així que esteu viatjant per tota Europa. I quina és la vostra pròxima destinació?
Doncs em penso que ens haurem de quedar una temporada per Suïssa, perquè viatjar costa molts diners i ara mateix no estem passant pel nostre millor moment.
Feu el favor de venir amb mi. Estic instal·lat a Villa Diodati, una mansió amb prou espai perquè us hi pugueu quedar una temporada.
De debò?
I tant! I no estarem sols. Viu amb mi el meu secretari i metge personal, John William Polidori. Serà divertit que tots quatre compartim casa.
Moltes gràcies.
La seva mansió estava a prop del llac Léman, al llac de Ginebra, i en Percy i la Mary van estar encantats d'instal·lar-s'hi. L'entorn i la casa eren espectaculars. Quina llàstima que no els acompanyés el bon temps. Bé, de fet, que fes mal temps va ser clau pels fets que estaven a punt de succeir. Era una nit de tempesta de llamps i trons on el que venia més de gust era quedar-se dins de casa. I aquella nit, Lord Byron va tenir una idea.
Amics meus, som en un dels llocs més bonics del món, però si ens hem de quedar tancats a casa, l'avorriment ens matarà. Per tant, us proposo un concurs.
Un concurs? De què?
Aquesta nit de tempestes, llamps i trons és l'ambientació ideal per explicar històries de terror. Però totes les que coneixem són força dolentotes. Què us sembla si n'escrivim una de terrorífica?
Oh, que divertit! Sí, fem-ho!
Doncs aquí us llenço el repte. A veure qui dels quatre escriu la novel·la més terrorífica.
Els quatre van acceptar i tant Lord Byron com en Percy i en Polidori van començar a escriure de seguida. Però a la jove Mary no li venia cap idea al cap.
va aprofitar per fullejar un llibre de la biblioteca de Lord Byron que es deia Fantasmagoria, per veure si l'inspirava. Però res, pobra Mary, com més es capficava a trobar una bona història, menys li venia cap idea. Estava tan frustrada que va decidir que el millor que podia fer era anar a dormir.
Però aquella nit, entre la frustració que duia per aquell bloqueig a l'hora d'escriure i les tempestes del carrer, va tenir un malson. Un malson que seria clau. Li passava pel cap una conversa que havia tingut amb Byron i Polidori sobre les possibilitats de la recent descoberta electricitat i va somiar en un científic que, usant l'electricitat, volia donar vida a un cos mort. La Mary es va despertar de cop, amb el cor que li bategava 100 per hora.
Ja ho tinc, ja ho tinc, és això. Aquesta és la idea que necessitava. El que m'acaba d'aterrir, aterrirà els altres.
I es va posar a escriure sense parar. L'endemà al matí, quan es disposaven a llegir les seves històries a la resta, van veure que tant Lord Byron com en Percy havien abandonat el repte. Ells eren escriptors de poesia i la narrativa se'ls havia fet una mica feixuga. En Polidori havia escrit una història que es titulava El vampir, i la Mary els va sorprendre a tots amb el principi d'una novel·la que es titulava Frankenstein o el Prometeu modern.
A la història de la Mary, un estudiant de medicina anomenat Victor Frankenstein s'obsessionava per aconseguir la fita més extraordinària del món científic, reviure un cos mort. Estudiant molt, descobreix un principi de vida desconegut però elemental i això li permet desenvolupar un mètode per donar vida a la matèria inanimada. Crea una forma humana agafant parts de diferents cadàvers, agafa parts perfectes, però no compta amb el fet que quan les ajuntarà el resultat serà diferent del que pensava. Acaba creant un monstre de 2 metres i mig d'alt que, com a resposta al rebuig que genera en tothom que se'l troba, es tornarà solitari, amargat i venjatiu. Aquesta història que havia escrit la Mary va meravellar els altres 3 escriptors.
Percy, Polidori, estareu d'acord que la Mary ens ha guanyat els 3?
Sí, 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 estem d'acord.
Mary, ets la flamant guanyadora del concurs. Però, si us plau, acaba d'escriure això que has començat.
Sí, tenim ganes de saber com continua.
La Mary va anar escrivint i completant la novel·la durant els mesos següents i cada tros nou que els llegia els entusiasmava més. Fins que la va tenir acabada.
I fins aquí la història de l'Adán.
Adán? Qui és l'Adán?
És com em refereixo a la criatura. A la novel·la no li he posat cap nom, però em sap greu dir-li monstre.
Com ets, Mary? Has escrit una novel·la fantàstica. Hem d'aconseguir que arribi a la gent. Això s'ha d'editar sigui com sigui.
Lord Byron va presentar el llibre a algunes editorials per tal que el publiquessin, però cap editorial no s'atrevia a publicar un llibre de terror escrit per una dona.
Les dones no haurien d'escriure aquestes coses. Si ho publiquem, ningú s'ho llegirà.
I si no li posem el meu nom? I si no hi posem cap nom?
Potser així tindria opcions...
Doncs publiqui-ho de manera anònima. Només vull veure com la gent rep el meu llibre.
I així ho van fer. Van publicar el llibre de manera anònima en la seva primera edició. I va ser un èxit rotund. El llibre es va esgotar i la gent en demanava més. Tant va ser l'èxit que la segona edició que es va fer ja hi van escriure el nom de l'autora a la portada. I així, sense haver-ho planejat, Mary Shelley es va convertir en la primera autora d'un gènere literari nou, la ciència-ficció. I aquella narració imaginada aquella nit de tempesta ha acabat sent una obra universal.
De Frankenstein se n'han fet moltes pel·lícules. De fet, la primera adaptació cinematogràfica va ser un curtmetratge de 14 minuts produït per Edison a principis del segle XX. Algunes pel·lícules ens presenten el monstre com un ésser poc espavilat, però el llibre original era una criatura força intel·ligent a qui li agradava llegir, que admirava la bellesa de la natura i era sensible i pacífic.
Al llarg de la seva vida, la pobra Mary va patir molts disgustos. A més de no haver conegut la mare, que segur que hauria estat molt orgullosa d'ella, se li van morir 3 fills. Es va suïcidar la Fanny, la seva germanastra. Va tenir dificultats econòmiques per mantenir la família. I el seu estimat Percy es va ofegar al mar amb la seva barca quan només tenia 29 anys.
Tot i així, Mary Shelley va seguir escrivint llibres i provant d'ajudar tant com podia les dones que la societat maltractava per ser diferents. I el seu nom ja quedaria per sempre més escrit amb lletres d'or a la història de la literatura universal, gràcies a la història que va somiar aquell estiu de tempestes. Mary Shelley,
va fer història.
Si vols conèixer més sobre Mary Shelley, entra a petitsapiens.cat.
Endinsa't en la seva història amb els jocs interactius que trobaràs al web. Un podcast
de Petit Sapiens.
012. La millor resposta.
Ai, que bé! Per fer cap de setmana. Què voleu que fem avui?
Podríem anar a caminar per la muntanya, no?
L'Organització Mundial de la Salut recomana fer activitat física cada dia. 30 minuts als adults i la gent gran i 60 minuts als infants i adolescents. Una vida activa millora la salut física i mental, disminueix l'ansietat, l'estrès, la depressió i prevé i controla malalties cardiovasculars i metabòliques. Mou-te i viuràs més i millor. Més informació a esport.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.